Ràdio Maricel, a cel obert.
És que almenys recordem, almenys els que hi vàrem ser en aquella calorosa tarda del mes de juliol als jardins de la Societat Recreativa El Retiro, aquella tarda en què se celebrava l'edició de l'any passat, del 2009, de la nit de l'esport, en què Rafael Roig, fins aleshores regidor d'esports de l'Ajuntament de Sitges, li va donar el relleu a Armand Paco. Teníem ganes de parlar amb Armand Paco del món de l'esport, i avui ha tingut a bé acostar-se fins aquí, fins als estudis de la ràdio. Armand, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Això de l'esport dona per molt, eh? Més del que probablement la gent es pensa, no?
Certament no ha canviat massa el món de l'esport. Jo vaig tenir l'oportunitat de començar les meves tasques públiques precisament en l'antic patronat municipal d'esports,
sí,
amb el regidor Jaume Serra, com a, diguem-ne, jo diria, institució de l'esport d'aquí Sitges, no? I des d'aquell temps cap aquí, després de gairebé 20 anys, que es diu aviat,
sí,
doncs les coses han canviat, però no us penseu que han canviat gaire, eh? La gent de l'esport continua pensant bastant igual com pensava fa 20 anys, no? Però evidentment sí que hem donat un salt a moltes coses, eh? En esports nous, sobretot en interès de la gent en practicar esports, en buscar esports diferents als que habitualment es practicaven, doncs això fa 20 anys enrere, i certament hi ha hagut una evolució, eh? Però bàsicament doncs la gent, insisteixo, continua pensant bastant igual del que pensava fa molts anys,
eh? També ens acompanya el Toni Muñoz. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pico.
Que també doncs té ganes de preguntar-li cosetes a l'Armand.
Sí, home, eh? Tenim ganes de parlar amb ell. De fet, en volíem parlar quan acabés el campionat de competició, de tots els esports de Sitges, per tenir una valoració ja del regidor, i doncs avui doncs aprofitarem per fer-li preguntetes al regidor i que ell nos digui doncs realment com veu i com està el món de l'esport, tot i que ja ha avançat una miqueta a Sitges, no?
Quin balanç en faria així d'entrada, Armand Paco, d'aquesta temporada que, bé, fa 4 dies que va acabar i que a nivell de resultats, i parlem sobretot d'esports de conjunt, no? Futbol, hoquei, no ha estat ni de bon tros.
Com ja sabeu, diguem-ne, la societat sitgetana és molt dinàmica en molts aspectes, no només en el cultural o en el festiu, sinó també en l'esportiu, eh? Tenim gairebé una trentena d'entitats esportives de tota mena, de tota índole, des de gent que fa motocross, gent que fa petanca, gent que fa pesca, i que a vegades doncs ens adonem poc de que també hi ha practicants d'aquest tipus d'esports, però sobretot el que crida més l'atenció doncs és això que heu dit, no? El futbol, el bàsquet. I certament jo sempre haig de parlar en positiu quan es tanca una temporada, més enllà del que hagi estat el resultat esportiu. I per què ho diu això el regidor d'esports? Home, doncs perquè l'interès principal que ha de tenir un ajuntament i la seva regidoria d'esports és sobretot que la gent practiqui esport. Si després cadascú dels clubs és més o menys afortunat a la trajectòria esportiva de que els seus equips doncs pugin de categories o bé les perdin, pel regidor evidentment és una qüestió secundària, no deixa de ser important, perquè home, ens agradaria a tots plegats que sempre els equips de Sitges estiguin dintre de les seves respectives categories i disciplines el més amunt possible, i hem tingut una mica de tot. És a dir, ja sabeu que el futbol, Unió Esportiva per un costat i el Club Patí Sitges doncs, han tingut problemes, però per altra banda tenim el rugbi, que és una rara avis,
sí,
que del no res, com aquell que dius de fa 3-4 anys, doncs ha aconseguit assolir, per exemple, campionats d'Espanya o fins i tot arribar a una final que va perdre amb la Santboiana, no? Per tant, hi ha hagut una mica de tot, i sobretot i el més important és que el sentiment de practicar esport, pensem que ja és un sentiment molt arrelat. Tenim més de 3.000 participants de totes les disciplines, i a més cada vegada que organitzem alguna cosa nova, per exemple la triatló, que ha sigut un esdeveniment aquest any aquí a Sitges, doncs també ha tingut una acollida molt favorable. Per tant, en conjunt satisfets més enllà de les altes, les baixes, de les pujades o els descensos.
No? Permetre-me, Paco, que comenci parlant del Club Patí Sitges, i del Club Patí Sitges en especial perquè, bé, fa dos dies estava jugant al màxim nivell a Hoquei Lliga i ara podria estar a baix de tot. Això quina reflexió li mereix al regidor?
Mireu, des que jo he tingut l'oportunitat i la satisfacció i l'honor de substituir a un company com el Rafael Roig, que em consta que en els dos anys que ell ha estat regidor ha fet el màxim, doncs precisament perquè el Club Patí pogués assolir les màximes fites, hem patit un procés invers. Un procés invers en el qual el Club Patí s'ha adonat de que segurament estava en una categoria molt difícil de mantenir, no només per la qüestió estrictament esportiva, sinó com no per les qüestions estrictament econòmica. I evidentment, quan el vent bufa de cara i l'economia, jo no diria només local, sinó l'economia
global
funciona, doncs és més fàcil trobar gent que estigui disposada a posar diners o destinar una part dels seus ingressos o de les seves millores o dels seus beneficis a l'esport, perquè en definitiva l'esport té, diguem-ne, una taxa de retorn que se'n diu des del punt de vista publicitari i econòmic prou elevada. Bé, hem entrat diguem-ne en una decadència econòmica que ha afectat a moltes entitats, que a més està afectant a persones privades, a administracions públiques, i per tant la problemàtica està poder mantenir, diguem-ne, una infraestructura de jugadors i un pressupost sense els ingressos o les entrades de diners necessàries. I això és una mica el que està passant a molts clubs. Uh-huh. És a dir, evidentment, quan tu no pots mantenir una categoria que et costa 200-300.000 euros, automàticament comences a patir. Això és dolent? Home, sí, ens hagués agradat que el Patí sempre hagués estat a la categoria més alta possible, però no ha de ser dramàtic. És a dir, de la mateixa manera que tothom lluita per aconseguir pujar, la gent ha d'entendre que perdre una categoria o baixar de categoria no ha de ser un drama. Per què? Perquè darrere d'això, i pel regidor d'esport, el més important és l'escola, el nucli, la base. Qui està fent aquest esport? A partir de quina edat es comença? On te vol arribar el club? I aleshores això és el que hem d'intentar mantenir. Com dic, és conjuntural que un equip pugi o baixi de categoria. Això passa a totes les disciplines. No? Uh-huh. Segona divisió baixen 4 o 6, en pugen 3 o 4, es fan promocions d'ascens, a primera divisió baixaran 3 o 4, etc. etc. Per tant, l'únic que dic és que hem de tocar de peus a terra. Les nostres entitats esportives han d'ajustar-se molt al seu pressupost, han de saber que l'Ajuntament també té uns recursos limitats, han de saber que l'economia de Sitges dona pel que dona, i que si aquesta economia va lligada al món de la construcció com havia estat, doncs no sé, des de fa els últims 10-15 anys, això ja no serà així. I per tant hem d'insistir una vegada més que estem aquí perquè els esports ens agrada, perquè volem que la gent practiqui esport, que la professionalització dintre d'aquestes categories i dintre d'aquests àmbits en un poble que no arriba als 30.000 habitants ha de ser una rara avis, ha de ser una excepció, no ha de ser la norma, i que a partir d'aquí, si la gent entén que aquesta situació és diferent, penso que l'esport continuarà gaudint de bona salut, perquè en definitiva del que es tracta és que la gent practiqui esport.
És a dir, la reflexió seria fer esport però no a qualsevol preu.
Correcte, correcte. El regidor, amb una conversa amb algunes entitats, va ser molt clar. L'Ajuntament no pot tenir esportistes funcionaris. L'Ajuntament no pot mantenir una infraestructura esportiva de 3, 4, 5, 6 o 10 clubs. És impossible. Nosaltres hem de coadjuvar i ajudar amb les instal·lacions, amb el que representa els consums d'aigua, de llum, de gas, la vigilància, el manteniment de les mateixes, la millora, la reforma, l'ampliació, i evidentment podem donar subvencions per l'esport escolar, pel preesport, per l'esport de base, però no podem subvencionar equips d'èlit. Uh-huh. Això és impossible.
Hem d'entendre, Armand, que han estat molts els clubs que han vingut a trucar a la porta de l'Ajuntament darrerament.
Ho han estat, ho estan i ho continuaran sent. Uh-huh. Per què? Perquè la política esportiva, un cop dit això que us he comentat, de que ha de vetllar perquè les instal·lacions estiguin al dia, evidentment continuarà, diguem-ne, posant diners a la pràctica de l'esport, perquè crec que és una, diguem-ne, de les potes de l'estat del benestar, la salut, l'educació, i dintre de la salut penso que l'esport és un complement del mateix, a banda de tenir també una part important des del punt de vista cultural. Per tant, això jo crec que qualsevol administració pública està obligat a fer-ho, i faltaria més que els ajuntaments no ho fessin amb les seves entitats. Uh-huh. Ara bé, un cop dit això, els nostres esforços, com dic, s'han de centrar primer en el manteniment de les instal·lacions i l'ampliació de les mateixes, i en segon lloc en fomentar l'esport de lleure, l'esport de base, l'esport que fan aquestes entitats esportives en els nivells més primaris, i aquesta serà una tasca que continuarem fent.
Per tant, què passa quan un club es presenta a l'Ajuntament ofegat econòmicament?
Doncs com ha vingut succeint fins que hem pogut, l'any 2009 vam dedicar un fons extraordinari de més de gairebé 70.000 euros, que es va distribuir els diners en funció de la pèrdua d'esponsorització, que sabien que l'any 2010 això no seria possible, però que l'administració o l'Ajuntament en aquest cas mantindria el nivell de subvencions que s'havien donat l'any anterior, i en aquest cas el que s'ha de fer és acompanyar-los a veure aquesta pèrdua d'ingressos que representa, i que representa vol dir fins i tot negociar amb aquelles empreses que són creditores a les entitats esportives, i en segon lloc buscar, diguem-ne, o intentar atreure empreses perquè hi posin diners en aquelles que ho estan passant pitjor. Nosaltres acompanyarem sempre les entitats esportives que estiguin en dificultat, renegociant diners que deguin a alguns altres, o fins i tot intentant cercar, doncs, sponsors, evidentment segurament no la quantitat o la quantia que fins ara s'estava produint, i aquesta és la feina que nosaltres farem. És a dir, no ens agrada, per descomptat, que desapareixi cap entitat, i això afortunadament no passarà, però sí que en la gestió del dia a dia, doncs, intentarem ajudar perquè la gent com a mínim tingui un termini per anar acomodant, diguem-ne, la nova realitat a la realitat esportiva.
És a dir, que ningú es pensi que un club X es presenta a l'Ajuntament i l'Ajuntament li diu: tingui, senyor, 20.000 euros.
No,
això s'ha acabat.
S'ha acabat. Com a mínim, l'única persona que tindria potestat de fer això seria l'alcalde.
Sí.
I crec que l'alcalde i jo coincidim en que això, aquest model, no. Si bé en algun moment donat o puntualment s'havia pogut produir, ara és impossible.
Per tant, ens trobem en aquella etapa de molts replantejaments per als propis clubs. És a dir, els clubs han de tornar, no sé si dir-ho així, a estructurar-se com a tals.
Totalment d'acord. És a dir, suposo que coincidiran amb mi que a nivell de tots els ordres, diguem-ne, aquesta crisi econòmica que fa ja un any i mig que ens apreta, està fent replantejar moltes coses. Està fent replantejar l'estat del benestar, què és el que posem dintre del que s'entén estat del benestar. Està fent replantejar què és lo indispensable, què és lo necessari d'allò que és superflu. Està replantejant, doncs, que les administracions públiques no es poden limitar només a donar diners. És a dir, el nivell de petició de les persones envers el seu ajuntament és altíssim. Vull que m'arreglin, que em posin, que em donguin. I això està canviant. Està canviant perquè anem cap a un model de comunicació entre administració i administrat diferent. I aquest model diferent vol dir que dintre de la gestió de cada entitat, perquè no hem d'oblidar que són entitats privades, sense ànim de lucre, però privades, per tant, la decisió de fer-la o de desfer-la no li pertoca a l'Ajuntament, aquesta relació, per tant, ha de tenir uns altres paràmetres. Els paràmetres de l'administració cada vegada estan molt clars, i jo els he explicat aquí i els explicaré tantes vegades com sigui necessari. Primera de totes, tenir infraestructures, d'acord? Si no es tenen, crear-les, i si es creen, mantenir-les. I segona, doncs, promocionar allò que és propi de l'administració: salut, cultura, esport de base, esport de lleure, esport per la gent gran, esport per aquells que volen fer esport i que no necessiten una instal·lació, un club, sinó potser necessiten només un itinerari per córrer. Doncs això ha de ser el nostre esforç. Esport escolar, molt important, que des de l'escola també es continuï fent aquest tipus d'educació, i amb això incidirem.
La crisi, tot això porta a que, i com persona esportiva, perquè el regidor d'esport és un home que ha practicat l'esport...
El practico.
Doncs no, sí. La meva pregunta és més adient, no? Com a persona d'esport, els clubs el que han de fer ara és treballar bé la base, que la base tingui qualitat, i que aquesta qualitat, doncs, doni el que té que donar al club, a l'èxit.
Totalment.
Aquest és el replantejament quan no n'hi ha diners.
Totalment d'acord. Penso que hem d'anar a estructures amateurs, certament. Això no vol dir que puntualment necessiti algun professional, i lògicament com a professional, els professionals evidentment treballen per uns diners. Però evidentment hem de tenir una base de molta qualitat. Per què? Perquè en definitiva, si tenim una base de qualitat, segurament el dia de demà aquelles persones que lliurement decideixin utilitzar o triar la seva vida professional en la vessant esportiva, a lo millor fins i tot li poden aportar a la seva entitat de la qual ha nascut una millora econòmica, no? traspassar, doncs, drets de formació, però bàsicament el que hem d'entendre a l'esport és això, és a dir, intentar des de la base, doncs, tenir sobretot content a la gent perquè fa l'esport, perquè li agrada, perquè es troba a gust i còmode, perquè troba un nucli en el qual hi ha uns valors que s'ensenyen, uns valors que s'aprenen, que és importantíssim, i en definitiva perquè ens ho passem bé. I a partir d'aquí, si això permet, doncs, tenir un Pau Gasol o un Germans Gasol, evidentment, diguem-ne, aquest èxit de l'entitat també segurament tindrà una repercussió econòmica el dia de demà. I a partir d'aquí nosaltres el que hem de fer és ajudar en aquesta nova etapa, en aquesta nova manera de fer i de pensar. No?
Quants cops el regidor ha hagut d'escoltar allò que a vegades nosaltres hem escoltat? És que l'Ajuntament no hi dedica tots els esforços al món de l'esport, Sitges. Ho heu hagut d'escoltar, suposo, algun cop?
Sí, però que no hi dediquem prou esforços, segurament ho dirien de moltes coses. A veure, jo crec que nosaltres hem dedicat molts esforços al món de l'esport, en unes èpoques més, en d'altres menys. Certament no és regular perquè també les situacions no són sempre iguals. Que en aquests moments, per què algú podria estar queixós? Pues podria estar queixós, per exemple, perquè necessitaríem un altre camp de futbol, o perquè necessitaríem un altre pavelló, perquè pistes en tenim. Bueno, entenc la crítica i l'accepto. Ara bé, a nivell d'instal·lacions esportives, el regidor ha de dir que en els darrers 7 anys, doncs, hem tingut oportunitat d'inaugurar una piscina municipal, hem tingut oportunitat de fer un camp nou en col·laboració amb la Blanca Subur, hem col·locat gesp artificial al camp d'Aiguadols, estem habilitant i acondicionant un camp de rugby i un camp annex, i estem intentant mantenir les nostres instal·lacions de la manera més digna possible. Què està passant en aquests moments? És curiós, Ara, sobretot en els darrers 5-6 anys, estaven tenint un creixement a Sitges d'entre 800 i 1.000 persones per any. En aquests moments, des de fa un any, el creixement de la població no passa dels 200. Què vol dir això? Doncs segurament que en un espai molt curt de temps, aquesta angoixa, aquesta pressió que tenen les instal·lacions, segurament es veurà alleugerida. Malgrat tot, penso, el regidor pensa, que encara ens cal més infraestructura a Sitges. Però quin és el problema de les infraestructures? Doncs el problema de les infraestructures, amics meus, és que tothom les vol utilitzar de les 7 de la tarda a les 12 de la nit. Sí. I clar, no podem fer 3 o 4 camps d'entrenament o 2 o 3 pavellons. Per què dic això? Perquè un camp de futbol, el seu manteniment està al voltant dels 120.000 euros. Entre personal, instal·lacions, consums, manteniment d'aigua. Per tant, quan un diu fem un camp nou, no és només el fet de fer-lo, els 2 o 3 milions d'euros que pugui costar, sinó és després del seu manteniment. I aquí vull incidir molt. És a dir, l'Ajuntament està en un procés de contenció de la despesa i, per tant, el que hem d'intentar és mantenir el que tenim durant aquests 2-3 anys per després buscar el finançament en aquest temps també per intentar tenir més instal·lacions. Per tant, accepto la crítica de que algú que digui que no se li dedica prou esforç, però és que Sitges és un poble molt complex, perquè juntament amb la vessant esportiva tenim la vessant cultural o de la festa, que també necessita prou recursos, molts recursos, diria jo. És a dir, la gent, jo crec que el sitgetà m'entendrà perfectament, perquè jo he viscut quan era jove o més jove, és a dir, no entendríem l'esport sense la festa i la festa sense l'esport. És a dir, aquí ens anaven de festa i a les 7 del matí agafàvem l'autocar per anar a jugar a bàsquet, i això crec que no ha canviat, i per tant en pobles que les seves festes són dues a l'any segurament primen o la partida d'esports o la inversió o l'esforç que es fa en l'esport és més substancial, però és que aquí, com que tenim esdeveniments no esportius cada cap de setmana, com aquell que diu, doncs això impedeix, doncs, poder dedicar tots els esforços econòmics segurament a temes esportius. Però crec que en termes general, home, amb un pressupost de 400.000 euros de manteniment d'instal·lacions, crec que estem amb una mitja prou acceptable.
Heu parlat d'instal·lacions. Què ha de passar amb Aiguadols, per exemple?
Bueno, Aiguadols, com a mínim, des que aquest govern té la responsabilitat de governar, valgui la redundància, estem en un procés, ja ho vam encetar fa 3 anys i no ens va sortir bé, d'intentar, doncs, fer una concessió administrativa del camp per traslladar el camp d'Aiguadols a un altre indret. Aquesta intenció la tenim, primer, perquè pensem que podem treure més profit d'una nova instal·lació que no quedar-nos en l'emplaçament, malgrat sigui molt bucòlic i maco, del camp d'Aiguadols, i segona, perquè des de fa temps estem buscant un complement, una alternativa econòmica, diguem-ne, al sector turístic tradicional o convencional de fer un hotel. Això ja ho vam explicar en el seu dia, fins i tot en el nostre programa electoral de l'any 2007 també apareix, i la primera intent que vam fer no ens va sortir bé. Ara possiblement sigui una mica més fàcil, entre altres coses perquè també el preu, el cost econòmic o el valor del sòl ha baixat substancialment, i nosaltres pensem que continua sent una bona aposta si volem tenir, jo diria, més instal·lacions. És a dir, aquest regidor ha parlat amb les entitats que en aquests moments estan desenvolupant la seva activitat al voltant d'Aigua Dolç, en el camp d'Aigua Dolç, i em estan reclamant dos camps. Amb un ja no en tenen prou. I per tenir un camp nou i un camp d'entrenament necessitem sortir d'Aigua Dolç. I Aigua Dolç ens pot donar la possibilitat d'obtenir els recursos econòmics per fer-ho. Si no és a través d'Aigua Dolç, jo crec que seria molt difícil, serà molt difícil poder tenir més instal·lació en el decurs dels propers 2, 3 o 4 anys.
I això ha de passar quan?
Home, nosaltres hem creat una comissió d'estudi precisament per veure com hem de...
És a dir, d'una altra manera, què li queda de vida esportiva, mai no, millor dit, a Aigua Dolç?
No li sabria dir, no us ho sabria dir, perquè el procés no depèn només de l'Ajuntament. Què vull dir? L'Ajuntament té la intenció, igual que va fer en el passat, de tirar endavant un concurs subhasta per col·locar una concessió administrativa d'una instal·lació a 50 anys. Aquesta instal·lació, diguem-ne, pot tenir un preu de cànon d'entre 6 i 8 milions d'euros, que és el que sembla que pot estar valorat aquell terreny. Amb aquests diners, què fa l'Ajuntament? Intenta que una part dels mateixos es transformin en la construcció d'un camp de futbol. Per tant, si això funcionés, primer haurien de fer el camp de futbol, per abans, per després poder traslladar la gent, perquè si no és impossible.
Sí, sí, és inviable.
Què vol dir? Home, amb una altra situació econòmica doncs segurament seria més fàcil, però amb la que és necessitem una part d'aquesta operació per fer un camp nou. Segona, evidentment necessitem fer un projecte, petició de subvenció a les administracions competents, i per tant jo crec que si trobéssim un inversor en qüestió de 3-4 anys podríem tenir una instal·lació nova. Ara bé, puc posar una data a això? No. Per què? Perquè malgrat tirar endavant el concurs no sé si algú se'n presentarà, o millor dit, no tirarem endavant el concurs si no hi ha cap empresa que estigui interessada en la concessió administrativa dels terrenys d'Aigua Dolç.
La sensació és que Aigua Dolç s'hi ha anat fent pedaços, pedacets.
Sí, 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 certament.
I em permetrà aquesta expressió.
No, és una sensació, és una realitat.
És una realitat.
A més, jo li vaig preguntar al regidor quan s'acabaria.
És una realitat.
Se recorda la pregunta que jo li vaig fer, quan s'acabaria
aquella última fase
sí, sí. d'una miqueta de transformació del municipal. I perquè, clar, més, moltes entitats pregunten, bueno, i això quan s'acabarà?
A veure, a Aigua Dolç, l'opinió del regidor és que sempre no ha volgut fer masses coses perquè com que tenim una idea molt clara de traslladar-nos, evidentment tot el que hi posi segurament després no et servirà per gaire. No? Aleshores, evidentment, com que no sabem la data i com que aquesta és complicada i a més la situació actual ens ho complica molt més, sí que és cert que ja l'any passat vam intentar fer-li una mica de rentat de cara. Per això es va construir, diguem-ne, uns accessos, es va col·locar una nova pèrgola, etc. No? Ara aquest estiu farem una segona cosa, que és el que en demanàveu, no? És millorar una mica tota l'entrada que hi ha pel lateral, disposar d'una zona, un planxer de formigó per col·locar taules i cadires, millorar el tema de l'ajardinament, millorar tot el tema de les graderies, refent els murs, per dir-ho així, que estan pitjor, i pintarem una mica. No? Però per què no vol fer més el regidor? Doncs perquè el regidor és un fer convençut de que nosaltres hem de tenir una instal·lació diferent en un lloc diferent. Per tant, aquest estiu, mitjançant un pla d'ocupació, doncs farem una altra rentada de cara, però certament la sensació que teniu vosaltres i que té qualsevol és que allò és un conjunt de pedaços sobre una instal·lació originària que té 40 o 50 anys. I aquesta és la realitat. Per tant, intentarem dignificar sempre el nostre estadi municipal, però sempre amb l'ull posat a l'horitzó de que hem de marxar d'allà, hem d'anar a buscar un altre emplaçament.
Sí, una de les preguntes també és que jo m'imagino que des de l'Ajuntament som conscients i hi ha una inquietud sobre el món futbolero, perquè clar, parlàvem de fer un camp més, doncs és complicat, almenys si no es pot cobrir unes despeses per construir, no? Doncs, però és que n'hi ha molta gent que practica el futbol, n'hi ha molts equips, i fins i tot n'hi ha equips que estan jugant federadament que tenen que compartir el camp. I clar, això doncs, porta molt de problemes als practicants del futbol. com la Unió Esportiva Sitges, Suburense, tot aquest equip, l'escola de futbol va ser de la Unió Esportiva Sitges, tot això, no? N'hi ha poca instal·lació, doncs, per tanta gent que...
Sí, practica, per assumir, no?, un gran nombre de
ho coneixo, usuaris. Ho coneixo, sé de la inquietud, perquè tenim la Unió Esportiva, tenim l'escola de futbol Fernando Molinos, tenim el Suburense, i dintre del Suburense tenim categories fins i tot femenines, tenim gent a l'Internacional que també juga. És a dir, en aquests moments el regidor intenta parlar amb les entitats, fer el següent. Primer, necessitem agrupar entitats. Vosaltres ja sabeu que s'havia signat un conveni de col·laboració entre la Unió Esportiva Sitges i la Blanca Subur fa més d'un any,
sí.
I encara estic esperant a veure el resultat d'aquest conveni de col·laboració i d'aquesta unió. Segona, necessitem, i ho dic aquí, utilitzar més el camp de la Blanca Subur. No només per la gent de la Blanca Subur, sinó per la gent que no és de la Blanca Subur. Tercer, necessitem, evidentment, que no qualsevol que decideixi agrupar 10, 12 o 15 persones tenir un equip. No pot ser això. Perquè el regidor està començant a explicar i a dir que les instal·lacions tenen un cost. I que aquest cost no només l'ha de suportar l'Ajuntament. Per tant, tot aquell que vulgui fer un equip de futbol, jo no tinc cap inconvenient en que el faci, però si vol utilitzar instal·lacions municipals i no està dintre de les infraestructures de clubs que en aquests moments disposem, l'Ajuntament el que vol és que això no li costi diners. Per tant, sota aquests paràmetres i aquests principis, evidentment estem treballant en reorganitzar tot això. Reorganitzar, perquè en definitiva teniu raó. La gent vol jugar a futbol, però tenim el que tenim. I no puc posar a jugar a futbol a algú a les 4 de la tarda en el mes d'agost, perquè segurament li agafarà una lipotímia.
Sí, sí.
Però clar, tampoc puc posar a jugar a tothom que vol jugar a futbol des de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit, perquè tampoc tinc hores. Per tant, tots plegats hem d'intentar ajustar-nos a unes instal·lacions que tenen un nivell d'utilització molt elevat, i aquest ajustar-nos a les instal·lacions passa per reordenar, reagrupar, d'acord? Per no fer dos clubs la mateixa feina, sinó que entre tots dos facin una de sola, i a partir d'aquí, insisteixo, intentar cercar una nova instal·lació. No sé si diguem-ne al 100% del que seria desitjable, però com a mínim un terreny de joc que permeti alleugerir aquesta alta ocupació i aquest nivell de petició. És a dir, el problema de Sitges, sabeu quin és que utilitzar les instal·lacions municipals no costa res. Per tant, qualsevol, ja sigui de futbol sala, de futbol, de bàsquet, de hockey, del que vulgueu, es fa un equipet i diu, vull hores, vull jugar. Bueno, això només passa aquí, perquè fora d'aquí, si vostè vol jugar i vol utilitzar les instal·lacions municipals, allò té un cost. Per tant, el que vulgui practicar esport, no només de cap de setmana per passar-s'ho bé, té suficients entitats arreu del poble per poder-se inscriure i per poder jugar. I segona, aquest regidor té el fer propòsit de que una part o una de les maneres de millorar i de mantenir les instal·lacions és obtenir més rendiment de les mateixes, rendiment econòmic. Per tant, des de temes publicitaris intentant buscar sponsors per les instal·lacions, no el cartellet que posa cada industrial, que està molt bé, però jo vull que vingui Telefònica o que vingui Vodafone i que ens agafi tota la instal·lació i ens pagui 30 o 40 mil euros any i després, si de cas, ja repartirem entre les entitats. Però el que no vull són rètols de 2x3 que aquest any paga i l'any que ve no paga perquè no pot, segurament. Però això, diguem-ne, primer, no ens afavoreix a nosaltres com a administració i no afavoreix al club, perquè tampoc té entrada de diners. Per tant, hi ha una política de canvi que els clubs estan començant a conèixer i que són, en molts casos, partidaris de la mateixa, però que hem de fer entre tots. I el regidor no s'ha tornat boig i tira pel dret. No, el regidor vol fer-ho conjuntament amb les entitats i, a més, pensem de les reunions que anem tenint i de les converses que jo vaig tenint, que és el camí a seguir.
Marxem d'Aigua Dolça, anem a Santa Bàrbara. La gent del rugby es mereix més del que té, hores d'ara?
Sí, home, sí, per descomptat. A veure, sempre, i com a mínim és una opinió que potser no és compartida, jo crec que van començar la casa per la teulada. És a dir, volem jugar a rugby. Sitges no tenia camp de rugby. Bueno, però ens han dit que hi ha un terreny allà que podríem més o menys
adesentar,
sí. I escolta, dos focus d'il·luminació, com que la porteria és molt alta, i a partir d'allà doncs comença a créixer. Escolta, un parell de contenidors, com a mínim que es puguin canviar. És a dir, l'ideal hagués estat tenir una instal·lació de rugby i a partir d'aquí veure si hi havia possibilitats, o un camp en el qual s'hi pogués fer rugby, si hi havia possibilitats de fer una entitat. I aquí diguem que aquí el naixement ha sigut a l'inrevés. Molt bé. Aquesta colla de bojos, si m'ho permeten dir-los així amb molt de carinyo, resulta que van fent punyeta, i són els millors a les seves categories a nivell estatal, a nivell de l'estat espanyol.
Sí.
Clar, i això provoca, és curiós, que fa uns mesos vingués el president de la Federació Espanyola de Rugby, perquè havia sentit que Sitges, un equip que estava... Clar, quan va veure allò, al camp, es va quedar una mica bocabadat. Però com és possible que aquest equip hagi arribat on ha arribat en aquestes instal·lacions? I aleshores el regidor li va dir, home, doncs estem en el millor moment per intentar que les coses siguin diferents. I el regidor li va dir, nosaltres en l'any 2010 posarem 240.000 euros per millorar el camp. Quan poses tu? I el president de la Federació Espanyola de Rugby va dir, no tinc un duro. Dic, escolta'm una cosa, vosaltres no esteu aquí per promocionar l'esport del rugby, perquè cada vegada hi hagi més practicants, hi hagi més entitats, hi hagi més clubs, i un club nascut d'una població de 30.000 habitants del no-res, em dius que no tens un sol euro? Diu, no, nosaltres no tenim diners. Bueno, pues, a partir d'aquí, bueno, evidentment, si nosaltres hem agafat el compromís, el complirem, i el rugby tindrà unes instal·lacions més dignes, tindrà més mòduls, dutxes més adequades, tindrà un camp en perímetre tancat, tindrà un camp en gespa natural, tindrà un camp d'entrenament, tindrà una millora de l'il·luminació. Però no s'entén que un equip que hagi arribat on ha arribat, primer, no obtingui de la seva federació ni la catalana ni l'espanyola al mínim, i segona, doncs que tingui que ser sempre l'administració local la que vagi en ajuda, en aixopluc, precisament d'una entitat que està fent una tasca a nivell, sobretot formatiu, interessantíssima i molt positiva pel nostre poble. Però això és el món de l'esport, no? Per tant, evidentment que es mereix més del que tenen, i l'Ajuntament els hi farà costat. Però clar, els hi farà costat fins on te pot. El que jo no acabo d'entendre és com una federació que hauria de vetllar per la promoció del seu esport, i promocionar vol dir invertir en instal·lacions, en digui el seu president, que és gallec per cert, que no té un duro.
Vale? El futur continua sent Santa Bàrbara?
No. Sí, no, continua sent una mica més avall de Santa Bàrbara. Ja sabeu que en aquests moments, com a regidor d'urbanisme, també estem immersos amb una feina molt important, que és la creació d'una universitat, aquí a Sitges, una universitat internacional, i aquesta universitat internacional, que s'ubica en els terrenys del Pla Parcial 1, és a dir, els terrenys que formen part de la plana oest, Santa Bàrbara oest, diguem-ne que és el destí, i així ho vaig fer arribar a aquesta entitat també, de futures instal·lacions esportives. És a dir, si tu entres al vial que comunica amb les cases del Sort, a mà dreta, diguem-ne, passa de la via del ferrocarril, aquella zona és la zona, diguem-ne, dedicada, o que l'Ajuntament pensa que hauria de ser utilitzada per la instal·lació de camps d'esport. Camp de rugby, camp de futbol i d'altres disciplines a poder ser. Com que allò, a més, pot formar part d'un futur campus universitari, és a dir, que aquesta instal·lació universitària també pugui fer servir en horari lectiu, matins, per exemple, les instal·lacions esportives, doncs jo crec que mataríem dos pardals d'un tret. Allà és la ubicació, però lògicament el sòl està per desenvolupar. Aquesta setmana, si no tinc mal entès, ens presentaran el projecte d'urbanització, però tot té un procés, i el procés, ja els hi vaig dir, necessitem 3, 4 o 5 anys. Per tant, de moment, anem a millorar les seves condicions, anem a dotar-los d'infraestructura mínima necessària perquè el seu esport el puguin practicar amb més dignitat, si em permeteu l'expressió, malgrat fora de Sitges, i ja us convido a veure els camps on te van a jugar, eh? No us penseu que som dels pitjors, ni molt menys. I a partir d'aquí, doncs, treballar sobretot en fer un camp de rugby i un camp de futbol nous.
Aquestes primeres mesures poden ser la gespa?
Sí. En aquests moments ja s'està treballant en el perímetre del camp, a la instal·lació del rec, s'està treballant també en l'acondicionament d'un camp d'entrenament, i en la sembra, doncs, de la gespa natural. És una gespa bastant, com diria jo, bastant gruixuda, és a dir, perquè es veu que aquest tipus d'esport que estan bastant de temps pel terra
requereix d'aquest tipus de...
Tipus de gespa, per tant la intenció és que tinguin gespa natural i que, home, no poden entrenar cada dia sobre la mateixa, perquè si no es veu que es destrossa bastant, i per això hi ha una part de la instal·lació que també s'està condicionant, un espai més petit per fer els entrenaments en allà i deixar, diguem-ne, el camp de gespa pels partits. Per tant, tot això haurà d'estar llest pràcticament a l'inici de la nova temporada d'aquest any.
10 minuts, gairebé 9, i arribarem a les 11 del matí en conversa amb Armand Paco, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sitges. El dia 30 tornem a celebrar la nit de l'esport, tot i que la nit de l'esport, l'alcalde sempre ha dit no ha de ser ben bé la nit de l'esport, potser hauríem de canviar-li el nom, no? Lluny queda, semblen, aquelles festes o setmanes de l'esport en què pràcticament tota la setmana estava plena d'actes i activitats. La cosa ha anat canviant. L'actual model de nit de l'esport, diguem-ho així, ho hem de continuar dient així, és el model a seguir?
Bueno, Jo he viscut algunes nits de l'esport. Quan era esportista fins i tot em van donar un premi. A veure, la comissió que està encarregada de muntar aquesta nit de l'esport, que a més hi participa gent del rugby, gent del patinatge artístic, hem arribat a una sèrie de conclusions. Quan deies tu, hem de canviar-ho. La primera de totes és, penso que hem de fugir d'estar una hora llarga donant trofeus. No és que vulgui treure mèrits a ningú, però penso que el trofeu s'ha de donar en funció d'un èxit i d'un esforç. Per tant, al final, donar trofeus a tothom queda una mica descafeinat i diguem-ne que no se li dona el valor que té el trofeu que t'entreguen. Què vol dir això? Doncs, home, que hem d'ajustar millor els mèrits que ha d'aconseguir un esportista per mereixer un trofeu, o bé de l'Ajuntament o bé de la seva entitat. Per tant, jo crec que hem fet una primera aproximació positiva de pensar per què s'ha de donar un trofeu. I els trofeus s'han de donar perquè un aconsegueix assolir una categoria que no tenia, per una categoria que tingui un cert relleu, un cert renom, que sigui d'un esport federat, i segona, que entre els clubs que també anomenen els millors esportistes es faci, diguem-ne, una elecció veritable d'aquell que és el millor a la seva disciplina independentment de la categoria a la qual juga. Perquè si no, passa això, és a dir, estem una hora donant trofeus. I penso que això no és l'objectiu de commemorar i de reconèixer l'esforç que fan les entitats en una nit, tarda nit de l'esport. La segona, jo penso que la tarda nit de l'esport hauria de portar més complements. La gent s'ho hauria de passar bé, hauria de gaudir, de disfrutar, doncs, no sé, veient actuacions d'alguna cosa. I estem intentant anar per aquest camí. I tercera i darrera de totes. Volem aquest any, doncs, que la nit de l'esport estigui dintre d'un altre esdeveniment o compartint un esdeveniment esportiu, cosa que no havia passat. I per tant, això que estàveu comentant al començament de l'Open Internacional d'Escacs és una excusa formidable perquè aglutinarem amb una sola tarda nit una entrega d'un campionat internacional dels més reconeguts i més importants de Sitges amb una nit de l'esport. A partir d'aquí, el regidor està obert sobretot a suggeriments, aportacions que puguin fer les entitats per com millorar la nit de l'esport.
Hi haurà menys trofeus aquest any, per cert.
Menys trofeus, sí. Però no és una, a banda de que el pressupost mani, no és només per una qüestió pressupostària.
D'acord. N'heu fet la reflexió?
La reflexió és, escolta, hem de donar trofeus a qui realment es mereix i s'ha esforçat. És a dir, no pel fet d'estar en una categoria comarcal i haver quedat primer dintre del 300, això ha de mereixer un premi. No. El premi és poder jugar cada dia o poder jugar, entrar cada dia i jugar el cap de setmana. Aquest ja és un premi per si. Ara, aquelles persones o aquells esportistes o aquells equips que realment hagin assolit una primera categoria a nivell federat de Catalunya o nacional, aquests sí que han de mereixer, diguem-ne, el reconeixement del seu poble, de la seva entitat.
Se'ls estan demanant molts esforços aquest any a les entitats,
bueno,
econòmics.
Igual que amics meus, igual que els demanen a les administracions locals i als
polítics.
Era broma. No, tothom ha de fer esforços. És a dir, ja que som culpables de lo malament que estem, home, pues intentem primer aplicar-nos el cuento nosaltres mateixos i després, evidentment, hem de fer partícips per la societat que la situació és diferent. És a dir, jo si alguna cosa tinc, i em coneixen ja alguns, és que dic les coses com són. A partir d'aquí podran agradar més o menys, però no puc obviar la realitat que ens ha tocat viure. Per tant, les coses es poden fer igual, però no depenen només de tenir més diners, no? Depenen d'organitzar-les i orientar-les de manera diferent.
Creu el regidor que la tarda nit de l'esport hauria de ser itinerant, com ho està sent darrerament, o ha de tenir una ubicació fixa? És a dir, l'any passat va ser el Retiro, aquest any, si no tinc mal entès, serà als Jardins del Prado. És bo que també s'impliquin altres entitats, en aquest cas.
Mireu, a la nit de l'esport jo crec que l'Ajuntament hauria de quedar en un segon pla, la regidoria d'esports, i haurà de ser el comitè organitzador de la nit de l'esport qui portés la veu cantant. Passa que això té les seves complicacions, perquè lògicament has de posar-hi temps, has de posar esforços, has de contactar amb sponsors, has de buscar el senyor que et facilita els trofeus, a veure si te... I és una feina que a vegades la gent ja prou té amb la gestió de la seva entitat com per sobreencarregar-li això. Però, un cop dit això, també us haig de dir que no penso que hagi de tenir una seu. Penso que, afortunadament, a Sitges tenim suficients instal·lacions i molt dignes totes elles per poder tenir una nit de l'esport itinerant. A mi no em sembla malament que sigui itinerant. Per què? Perquè l'entorn del Retiro és diferent del Prado, i si algun dia es fa a les cobertes del Maricel o es fa al centre de disseny, doncs serà diferent, mm-hmm. Serà igualment atractiu. No, per nosaltres no és un problema que sigui itinerant, crec que té el seu atractiu, i l'únic que hem de centrar-nos molt bé, sobretot, és l'organització pròpia de la nit de l'esport, que és el que volem que aparegui, que és el que volem posar, res més.
Nomenàveu el centre de disseny, ja es va fer un any al centre de disseny, sembla que no m'agrada massa.
Bueno, estava ple, era la inauguració, o era donar a conèixer el centre de disseny, diguem-ne d'una manera que no havia estat fins al moment.
Probablement per la magnitud de l'espai,
sí,
no?
Sí, però tingueu en compte que 200-300 persones es repleguem a la nit de l'esport. Uh-huh. No? Per tant, bueno, el centre de disseny no deixa de ser una part de Sitges, mm-hmm. És una instal·lació municipal, és una instal·lació que en els darrers temps està millorant moltíssim, cada vegada és més funcional, cada vegada es coneix més, penso que és la instal·lació més moderna que tenim. No tot s'ha de fer en el Prado, en el Retiro, cada vegada es queden una mica saturats, no?, de tants esdeveniments. Bueno, afortunadament tenim més llocs per fer-la. No?
És allò de buscar... altres, sí, alternatives.
Sí, de fet s'ha organitzat fins i tot a l'Escorxador.
Sí, senyor.
S'havia fet un any.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I a la piscina del Club Natació.
Sí, sembla, aquesta no la recordo. La,
sí, aquesta jo me recordo que sí. Va haver un espectacle d'aigua també, uh-huh. Però ja fa molts anys, eh?
Queden pocs minuts i ara el Toni deia la piscina de la Club Natació i probablement això ens ha quedat al tinter de poder-li preguntar al regidor Armand Paco què ha de passar, no?, amb el Club Natació. Seria capaç d'explicar-ho en un minut?
Intentaré. El problema de la Club Natació és que té un deute importantíssim i que l'Ajuntament està intentant ajudar a veure si obtenim l'entitat financera, bàsicament, que li va donar suport, que és Caja Navarra, a mantenir el seu compromís amb el Club Natació. Si és així, doncs la cosa pot sortir bé. Ara estem a l'espera de que sigui l'entitat financera qui renunciï a algunes de les seves pretensions econòmiques, uh-huh. I segona, qui entengui que per poder sobreviure aquesta entitat necessita més aportació de diners, i jo diria que necessita que Caja Navarra s'impliqui fins i tot, no en la gestió, però sí en el seguiment de la mateixa. Si no és així, ho tindran complicat, uh-huh. Però en definitiva, com que les cajas d'ahorro tenen una finalitat social, més social que aquesta no n'hi ha.
D'acord, doncs acabaríem amb aquesta reflexió final a l'entorn d'una altra situació difícil, complicada, com és també la del Club Natació Sitges. A punt d'arribar a les 11, agraint la presència, com dèiem avui, als estudis de Ràdio Maricel d'Armand Paco per parlar d'esports. Armand, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. I
que vagi bé.
Seré per aquí més aviat, més, sí, sí. Més sovint.
Feu vacances? Quan les feu?
No ho sé encara, no ho sé. Segurament sempre agafo les vacances a la segona quinzena d'agost, però com que tinc que sortir a la festa major, doncs tampoc ni això. Però bueno,
molt bé.
No és problemàtic, les agafarem
quan es pugui.
Quan es pugui.
Molt bé. Agraïm de nou la presència del regidor Armand Paco, a punt d'arribar a les 11. Toni, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Els deixem res amb les notícies en Com Ràdio i tornem de seguida amb més cores. Fins ara.